minuts de les 5 de la tarda. Esteu escoltant la versió RAC1. És la notícia econòmica del dia. L'advocat general de la Unió Europea ha obert la porta perquè les hipoteques lligades a l'índex de referència de préstecs hipotecaris, conegudes com la IRPH, es declaren abusives. A diferència del que va dictaminar el Tribunal Suprem, l'advocat de la Unió Europea creu que aquest índex és poc transparent pels consumidors i, per tant, aquestes clàusules podrien sotmetre's a un control judicial. Ara caldrà esperar la sentència definitiva del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que crec que ens arribarà cap al 2020. Susana Moreno, una de les advocades que ha portat el cas, confia que la justícia europea els acabarà donant la raó.
Lo que se os viene a todos la cabeza hoy es pues cada cliente que ha venido al despacho con sus problemas, explicándote su situación de desesperación. Esto puede cambiar la vida de muchas personas que indebidamente han pagado un tipo de interés totalmente abusivo y por tanto para nosotros es una gran alegría y una buena noticia, la verdad. Nos da constantes esperanzas de que la resolución final del Tribunal Europeo pueda seguir en esta línea.
La sentència pot afectar a prop de 800.000 famílies que han acabat pagant molt més per les seves hipoteques que els ciutadans que havien escollit l'Euríbor de referència. Una sentència desfavorable que podria suposar pels bancs una factura de més de 44.000 milions d'euros. Deixeu-me saludar a aquesta hora el Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Benvingut. Jo que m'escolto sempre amb molta atenció el que explica el Xavier Sala Martín, recordo un dia que vas explicar què passava quan la gent, quan nosaltres anàvem a les agències, als bancs, a contractar la hipoteca, no? I parlàvem d'aquella confiança que tenia la gent amb el caixer, amb el, no sé com n'hauríem de dir, amb l'administrador, amb el gestor, per entendre'ns.
Està amb el director,
sí,
de la
sucursal. Director, sí. I que el Xavier deia, aquests senyors poden ser molt bones persones, no, Xavier, però estan allà per vendre un producte. Tu explicaves
exacte.
Això. Tu explicaves això.
Exacte. Nosaltres pensem que són els nostres amics, però en realitat són empleats del banc i la seva obligació, la seva feina, el banc els té allà contractats per beneficiar el banc, no per beneficiar-te tu.
Què és exactament, comencem pel principi, l'IRPH?
A veure, quan tu contractes una hipoteca, òbviament el banc et posa un interès, llavors hi ha dues maneres de fer-ho, dues maneres de posar l'interès. Una és posar el mateix interès per tot el temps que durarà la hipoteca, eh? 4%, doncs durant tots els 20 anys que durarà la hipoteca pagues 4%, això s'anomena tipus d'interès fix.
Sí.
Hi ha una altra manera que és lligar el tipus d'interès que tu pagues cada mes al que s'anomena els tipus d'interès de l'economia, els tipus d'interès de mercat. És a dir, quan els tipus d'interès de l'economia pugen, doncs el teu interès puja, quan els tipus d'interès baixen, doncs el teu tipus d'interès baixa, l'interès que tu pagues baixa. Però llavors la pregunta és, i què és el tipus d'interès de l'economia? No? A l'economia hi ha moltíssims tipus d'interès. Cada vegada que una entitat dona un préstec a una altra, hi ha un tipus d'interès, i el tipus d'interès que els bancs cobren en els bancs, perquè els bancs sembla mentida, però també es presten diners els uns als altres, i els tipus d'interès que els bancs paguen en el Banc Central Europeu quan demanen un crèdit al Banc Central Europeu, hi ha els tipus d'interès que les empreses paguen als bancs, hi ha el tipus d'interès que les famílies paguen als bancs, que els comerços paguen als bancs, és a dir, hi ha moltíssims tipus d'interès, i llavors la pregunta és quin tipus d'interès fem servir, si el que si hem de, cada mes hem d'anar variant l'interès de la teva hipoteca, quin d'aquests tipus d'interès fem servir. Doncs típicament el normal, històricament ha estat que es faci servir el tipus d'interès que els bancs paguen en els altres bancs quan els bancs demanen prestat. Eh? Sí. La idea és que jo, banc, et presto d'interès a tu, faig un préstec a tu, família, doncs clar, jo per trobar aquests diners, doncs jo els demano prestats amb un altre banc, i per tant jo pago un 1%, per exemple, i per tant a tu et carrego aquest 1% i una mica més, i així faig diners. Eh?
Sí.
I aquest tipus d'interès que els bancs paguen als altres bancs és el que s'anomena Euríbor, en el cas dels tipus d'interès que els bancs europeus paguen als altres bancs, es diu Euríbor. Hi ha un altre tipus similar que seria els que paguen a Londres, que es diu Libor, o els que paguen només els bancs de Madrid, que s'anomena Mibor, però la idea sempre és la mateixa, que és el tipus d'interès que els bancs paguen en els altres bancs quan paguen aquest tipus d'interès, quan demanen un crèdit. Això és el que s'anomena el tipus d'interès de referència. Eh? És a dir, el tipus d'interès que jo, família, pago amb un banc quan demano una hipoteca està referenciat, és a dir, està relacionat amb el tipus d'interès que els bancs paguen als altres bancs. Quan els bancs amb ells els hi costa més diners demanar prestat, a mi em pujarà la hipoteca, i quan amb ells els hi costa menys, a mi em baixarà la hipoteca. El problema que es van trobar a Espanya al principi del mil·lenni, d'aquest mil·lenni, va ser que aquest Euribor, aquest tipus d'interès que carregaven els bancs en els altres bancs, era molt volàtil. És a dir, un dia pujava molt, l'endemà baixava molt, això era problemàtic per a les famílies perquè, clar, no sabies ben bé què havies de pagar, no? Un mes pagaves 400 euros, el mes següent pagaves 600, el mes següent pagaves 300, era molt volàtil. I aleshores el Banco d'Espanya es va inventar un altre tipus de referència. Va dir, en lloc de calcular el tipus d'interès que cada dia, diàriament, els bancs paguen en els altres bancs, el que farem serà fer una mitjana de 3 anys de tots els préstecs que els bancs fan a les famílies. Farem una mitjana de tots aquests tipus, i això, com que és una mitjana en el temps i a través de moltes famílies, doncs no variarà tant. I això serà més estable, i així les famílies sabran amb més precisió què és el que han de pagar. Aquesta mitjana és el IRPH aquest de què estem parlant, el tipus d'interès que es va inventar el Banco d'Espanya, i l'objectiu era beneficiar els consumidors. L'objectiu era que no fos tan volàtil, que hi hagués més precisió a l'hora de saber què és el que hauries de pagar cada mes. I, de fet, això es va introduir en un moment en el qual el Euribor estava pujant moltíssim, que era entre els anys 2000 i 2005, l'Euribor pujava moltíssim.
I, per tant, l'IRPH era fàcil de vendre. Per tant, l'IRPH era fàcil de vendre, dic.
Exacte. Aleshores, els bancs anaven als clients i els deien, mira, l'Euribor puja molt. Si tu ara fas el tipus d'interès lligat a l'Euribor, és veritat que ara pagaràs un 2%, però d'aquí 6 mesos o d'aquí 2 anys pagaràs 4, 5, 6%, i això et pot arribar a matar. Per tant, contracta aquest altre tipus que és més estable, que no varia tant en el temps, i és veritat que ara pagaràs una mica més, però d'aquí uns anys, quan l'Euribor estigui pels núvols, en sortiràs guanyant. No? I suposo jo que això ho van fer amb bona fe, perquè era un moment de bonança pels bancs, i els bancs, diguem, eren generosos, però què va passar? Doncs que l'Euribor, en lloc de pujar, tots sabem que a partir de l'any 2013 va caure en picat. I no només va caure en picat, sinó que va arribar a zero. I no només va arribar a zero, sinó que va arribar a negatiu. I està en negatiu. I, per tant, les famílies que no van canviar la hipoteca per adoptar aquest IRPH, sinó que van a seguir amb l'Euribor, van pagar cada vegada menys, cada vegada menys, cada vegada menys. I els que van adoptar l'IRPH pensant que era una cosa que els beneficiaria perquè l'Euribor pujaria, quan l'Euribor va acabar baixant, es van veure perjudicats. Quan els altres estan pagant un 1-2%, ells estan pagant un 3-4%. Avui dia l'IRPH està al voltant del 2%, l'Euribor està al voltant de negatiu, o sigui, una mica per sota de zero. I, per tant, la diferència del que paga cada mes les famílies que van acceptar el que els va proposar el banc, que era l'IRPH, estan pagant una hipoteca que potser és 200, 300, 400 euros més cada mes del que haguessin hagut de pagar si si haguessin agafat l'Euribor. Tot és perquè ho van fer pensant que l'Euribor pujaria, quan en realitat l'Euribor va acabar caient en picat.
Ja m'ho has mig contestat, però jo t'ho he de preguntar. Creus que hi va haver-hi mala fe aquí a l'hora de col·locar l'IRPH? O no tenien la informació que hem tingut després del que ha passat?
Clar, aquí no sé si és qüestió de bona fe o mala fe. Aquí la qüestió és si la gent estava informada o no estava informada del que podia passar. Diguem, explicat així, com us he explicat jo, està clar que hi havia un risc. Però clar, si tu quan vas al banc, quan la persona que demana la hipoteca va al banc i li diuen no, aquí segur que hi surts guanyant, perquè segur que els tipus d'interès pujaran, aleshores els van enganyar. perquè clar, la gent potser no sap, potser confia massa amb el gestor del banc.
És el que comentava abans, sí, sí.
I quan et diuen que els tipus d'interès pujaran, doncs tu t'ho creus, perquè la gent no sap què passarà amb els tipus d'interès, la gent no sap ni què són els tipus d'interès, ni què és l'Euríbor. I per tant, si els hi van donar tota la informació dient, escolta'm, si els tipus d'interès pugen, sortiràs guanyant, però si passa... Podria passar que els tipus de l'Euríbor anessin a zero, acabaràs pagant 400 euros cada mes de més. Si a la gent no li van explicar això, aleshores els van enganyar. Si a la gent li van explicar i van dir no, igualment jo m'arrisco, doncs aleshores no hi ha res a dir. I llavors la pregunta que s'estan fent ara tant les autoritats europees i possiblement els tribunals europeus és, va haver-hi mala fe? Van estar ben informats? El Banc d'Espanya, que és el que fa aquesta mitja, ho explica clarament perquè la gent entengui com es fa aquesta mitja, que és una qüestió, sembla ser, jo no soc advocat i per tant no puc discutir les coses legals que s'estan discutint ara, però em sembla que el problema és un problema de transparència. És a dir, el que s'està jutjant és si els bancs van ser transparents. I els bancs van dir, sí, nosaltres som transparents perquè això és una cosa que publica el Banco d'Espanya. L'argument dels bancs és, això és un tipus d'interès oficial, com que ho calcula el Banco d'Espanya, tothom el coneix.
Clar.
Però la pregunta és, i la gent sap com ho calcula el Banco d'Espanya o és una cosa misteriosa que ben bé no sabem com es calcula?
Home, Xavier, dues qüestions. Primer, que nosaltres tenim la sort de que tu ens ho expliquis. Això per començar. No sé si aquesta explicació que has fet en els 15 minuts que portem de secció es va fer a cada persona que havia d'escollir entre una fórmula o una altra. I segon, que avui, per exemple, quan em documentava sobre aquest tema, molts diaris descrivien l'IRPA com se calcula con una fórmula compleja. I ja està. I aquesta és la informació que jo he tingut aquest matí quan m'he llegit el diari. Una fórmula complexa. Què hi ha aquí dins i com funciona? Difícil que la gent ho pogués entendre i no sé si difícil també que els bancs ho poguessin explicar. No sé.
Pues això és exactament el que decidiran els tribunals. No si van anar bona fe o mala fe, sinó si els si van informar, si la cosa és suficientment transparent. Si acaben decidint... per cert, el Tribunal Suprem va dir que sí, que qualsevol persona mínimament educada és capaç d'entendre la fórmula del Banco d'Espanya. Això és el que va dir el Tribunal Suprem espanyol. Tot i que ja sabem que el Tribunal Suprem espanyol, recordeu que el mes d'octubre de l'any passat, primer va donar la raó als ciutadans, alhora, recordeu allò del pagament dels impostos de béns jurídics documentats i no sé què, que primer va dir ho han de pagar els bancs, i 20 dies més tard el mateix Tribunal Suprem va dir, ups, perdoneu, m'he equivocat. No se sap ben bé quines pressions va haver, no se sap ben bé qui, però la qüestió és que el Tribunal Suprem espanyol va acabar donant la raó als bancs quan havien justificat al principi que la raó la tenien els clients. Doncs bé, aquest mateix Tribunal Suprem espanyol que va donar la raó als bancs ara també ha dit, no, això és transparent, això qualsevol persona intel·ligent entén les fórmules del Banco d'Espanya, per tant, res, no hi ha cas. Avui els europeus han dit, bé, potser això no és ben bé cert, ara falta saber què diu els tribunals europeus, no l'advocat europeu, sinó els tribunals europeus, si li dona raó al Tribunal Suprem espanyol o li dona la raó als advocats, a l'advocat europeu.
Només em queda una pregunta per fer-te sobre aquest cas. Clar, és a dir, molta gent ja ha pagat l'IRPH, veurem què diuen els tribunals, però, és clar, això pot suposar una factura pels bancs, realment depèn de la decisió d'aquest Tribunal Europeu, de més de 44.000 milions d'euros. Això ho acabarem pagant nosaltres, també? És com acaba tot, Xavier?
A veure, una de les lliçons que hem après, i això ho he explicat alguna vegada en aquest programa, una de les grans lliçons que hem après arran de la crisi financera de l'any 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, arran d'aquesta llarga crisi, si una lliçó hem après als economistes és que... els bancs tenen un poder polític molt més gran del que ens pensàvem. Fixeu-vos que és l'únic, i no estic parlant d'Espanya, estic parlant d'Espanya, Europa, els Estats Units, és l'únic sector que ha aconseguit que els governs els rescatessin. Els governs no han tingut cap vergonya ni cap problema amb el fet de que centenars de milers d'empreses restaurants, botigues de tot tipus tanquessin, enviessin els treballadors a l'atur, ara a la que un banc ha fet fallida han corregut tots a rescatar-lo, eh? No se sap ben bé per què els bancs tenen aquest privilegi que no tenen altres indústries, i per tant diguem, aquests poders misteriosos que van més enllà de l'economia que tenen els bancs, que té el sector financer en general, acabarà, jo crec, jugant un paper també en aquest cas. Ja vam veure el cas dels impostos aquests que parlava de l'octubre, que misteriosament no se sap ben bé per què el mateix Tribunal Suprem va canviar d'opinió després de que els bancs protestessin, doncs aquí és possible que passi una cosa similar. Per tant, jo no sóc capaç de fer prediccions en aquests moments de quina serà la factura, si això perjudicarà els bancs. En qualsevol cas, diguem, si els bancs han de pagar 44.000 milions, que tothom sàpiga que no són diners de la seva butxaca, són 44.000 milions que ells han cobrat de més. No és una cosa que els bancs de sobte han de pagar, no. És una cosa que els bancs ja han cobrat i que en tot cas haurien de retornar.
I que ja buscaran la manera de cobrar-se d'una altra manera. Tanquem aquesta carpeta de l'IRPH i deixeu-me n'obrir una altra de molt interessant. Aquest dijous 12 de setembre comença un nou curs escolar a Catalunya. Més d'un milió i mig d'alumnes de diferents ensenyaments s'incorporen de nou a les classes. Avui, per cert, un informe de l'OCDE revela que els estudiants espanyols tenen un nivell més dolent que els de Finlàndia, tot i rebre fins a 246 hores més de classe a l'any.
Fixa't.
Els resultats de les proves PISA, però, com dèiem, són millors en els finesos. Als Estats Units, com tenim el calendari escolar, professor?
Bé, aquí ja vam començar. Aquí comencem el primer dimarts de setembre, i, per tant, aquest any hem començat el dia 3. Jo mateix vaig començar les meves classes el dia 3, per tant, anem una mica, una setmana per davant.
I també acabeu abans, em sembla, no?
Sí, també acabem abans, em sembla. Sí. No és que ens hem acabem al maig, sí. I vosaltres acabeu al juny,
sí,
no?
Sí, sí, acaba a finals de juny aquí.
Sí.
No ets molt partidari de les proves PISA, i m'agradaria que ens ho expliquessis.
A veure, jo sóc partidari de mesurar les coses. De fet, jo sóc el que els economistes anomenen econòmetre, és a dir, sóc un economista estadístic que mesura coses. La meva feina, la meva investigació sempre està relacionada amb mesurar coses, i per tant sóc un gran fan de mesurar la qualitat del sistema educatiu. Però quan un mesura coses, un s'ha d'adonar que canvia els incentius de la gent que fa les coses que es mesuren. És a dir, si tu mesures unes determinades capacitacions, aleshores, com que els països, com que les escoles intenten treure bona nota, doncs resulta que acaben enfocant tota l'educació en aquelles coses que estan avaluades. I, per tant, obliden la resta. El problema de PISA és que mesura unes coses que són absolutament importantíssimes, com són la comprensió lectora o la capacitat de solucionar problemes matemàtics. Això és absolutament crucial. És molt important que els nostres estudiants sàpiguen fer aquestes coses. Però com que només mesura aquestes coses, això fa que a les escoles i els països que volen pujar nota, les escoles i els països que surten malparats d'aquests rànquings, doncs, com que no volen sortir malparats, dius, doncs ara dedicarem molts esforços a que els nens sàpiguen llegir i sàpiguen fer matemàtiques, i per tant obliden una quantitat de coses que no només són importants, sinó que en el món de la quarta revolució industrial en el que vivim ara potser són encara més importants. Repeteixo, insisteixo, no vull que se m'acusi de dir que les matemàtiques no són importants, no, són molt importants, però el fet de concentrar els exàmens en unes determinades matèries fa que oblidem coses que poden ser igual d'importants. Per exemple, solucionar problemes, no? Hem dit que solucionar problemes és una gran cosa, però quan tu penses en el món del futur, els nostres nens hauran de ser molt innovadors.
Sí.
Vosaltres, els que esteu sentats al voltant d'aquesta taula, sou gent creativa, innovadora, heu d'estar pensant cada dia en una oferta de radiofònica diferent, una oferta que faci gràcia, una cosa que sigui atractiva, que tragui a la gent, i això, diguem, és difícil. no hauríem d'ensenyar als estudiants a tenir aquesta creativitat? No hauríem d'ensenyar als estudiants a tenir aquestes idees? Fixeu-vos una cosa, una idea sempre té dues parts. Primer hi ha una pregunta i després hi ha una resposta. Fixeu-vos que estem ensenyant als estudiants a trobar les respostes, i això és el que avalua PISA, però els estem ensenyant a fer-se les preguntes? Aquesta capacitat de fer preguntes és el que anomenem la curiositat. Aquesta curiositat és el que ens porta a tenir noves idees, i en el nostre sistema educatiu no estem fomentant la curiositat. Al contrari, quan els nens pregunten moltes coses, són castigats. Són castigats pel professor o la professora que els hi diu: nens, calleu, que hem de seguir el programa. Són castigats pels altres estudiants que diuen: ja està el plast aquest tornant a fer preguntes. I per tant, no induïm en els nois i noies a fer preguntes, sinó que els castiguem i per tant matem aquest tipus de curiositat. Un altre exemple, que també he discutit alguna vegada en aquest programa, el sistema educatiu que tenim ara, i per cert, deixa'm dir que això que estic dient, això que estic criticant, hi ha un número cada vegada més gran d'educadors i d'escoles, també en el nostre país, que ho entenen, que ho critiquen i que estan fent les coses diferents. Hi ha una gran revolució en el món educatiu, una revolució liderada per una escola de Barcelona, que és l'Escola Montserrat, però que en el qual s'han apuntat moltíssimes altres escoles, que entenen que tenim un problema i entenen que cal fer les coses diferents, i per tant hi ha escoles que estan fent les coses diferents. Però la major part de les escoles, i fins i sobretot, diguem, els que dissenyen els exàmens, els polítics que dissenyen el sistema educatiu, per exemple, van dissenyar el sistema educatiu actual en un món en el qual hi havia escassetat de dades. I per tant era molt important embotir tot tipus de dades al cervell del nen i la nena, el fer memoritzar rius, afluents, capitals, dates històriques, reis i reines i batalles i coses, no? Que tot això era molt important quan no hi havia dades, quan al món està hi havia poques dades, doncs les havies de tenir dins del cap. Però avui dia vivim en un món d'accés de dades. Totes les dades de tots els rius i de tots els reis i tot això ho tenim al telèfon mòbil que portem a la butxaca. Molt més important ensenyar a filtrar aquestes dades. Quines d'aquestes dades són fake? Quines d'aquestes dades són resultats científics i quines són propaganda? Quins són resultats, quines són un resultats reals de veritat i quines són resultats de mites i de supersticions? És a dir, hem d'entendre, hem d'ensenyar als nens a filtrar, a tenir un sentit comú, més que no pas a memoritzar.
Clar, però ara hi ha un moment molt complicat en el món de l'educació, permetem, que clar, hi ha escoles que ho volen fer o que fins i tot ho estan fent, però què acaba comptant al final? Acaba comptant l'avaluació, acaba comptant el PISA, acaba comptant els resultats, i jo com a pare els puc anar a veure allà i ells ja em diran que són molt creatius i que intenten que la imaginació de l'infant doncs vagi cap amunt, no? Però clar, el que acaba donant els resultats a l'escola i fins i tot el que acaba publicitant l'escola són els resultats, Xavier.
Sí, però per mi els resultats de l'escola no m'importen. A mi importa que el meu fill al final tingui les eines per sobreviure. I si, escolta'm, si he tingut un 8 a l'escola, un 7, un 15, un aprovat, o un suspès, o un necessita millorar, o el que sigui, a mi me'n refot.
Clar, però necessitarà el teu fill, llavors, per la universitat, tot això, no? Per anar passant proves, necessitarà aquesta puntuació.
Sí, necessita, ell necessitarà, i per tant haurem de conjugar les dues coses, però un nen que simplement faci cas... Un nen que simplement faci cas del que li recomana el sistema educatiu pot ser un nen fracassat. De fet, parlem molt sovint del fracàs escolar. El fracàs escolar oficialment és els nens i nenes que no acaben, que abandonen els estudis a meitat del camí. Per mi, el fracàs escolar són els nens i les nenes que han fet cas als seus pares, que han fet cas als seus professors, que han estudiat, que han tret bones notes, que han acabat la carrera i estan a l'atur. Aquest és el veritable fracàs. El fracàs és els nens que, òbviament, els nens fan cas dels pares, però com que els pares o no estan informats o no ho entenen o no els importa i simplement envien els nens a l'escola i l'escola fa el que fa, Doncs hi ha moltíssims nens, de fet hi ha 56%, 56, més de la meitat dels nens que quan acaben els estudis no tenen feina. I això és un fracàs pels mestres com jo, és un fracàs pels pares com jo, és un fracàs per tots els adults que hem confiat en un sistema educatiu que ja no funciona, que va ser dissenyat al segle XIX i que avui dia ja no serveix. I per tant hem d'anar amb molta cura. Jo, com a pare d'un nen que està ara a l'escola, doncs vaig amb molta cura, vaig vigilant, sí, els porto a l'escola, però diguem, jo a casa superviso i vigilo que el nen tingui les eines també, que no li ensenya a l'escola, però que li serviran de cara al futur. Moltes de les eines que les escoles ensenyen són útils, però no ensenyen totes les eines que són útils. Deixa'm que et doni un altre exemple. La paciència, la perseverança. Jo sóc part d'una generació en qual tots els meus amics, tots els que quan jo tenia 16-17 anys, tots van deixar d'estudiar. L'únic que va seguir estudiant vaig ser jo. Jo no em considero més llest, no tinc un coeficient intel·lectual superior, de cap manera, però per alguna raó, jo no vaig caure a la tentació. En la meva època, en aquella època que estàvem decidint, els nens queien la tentació de comprar-se una moto, d'anar a la discoteca i poder comprar-se cubates, de poder fer viatges, i per tot això necessitaves diners, i com que no tenia diners, es posaven a treballar. No sé per què jo no vaig fer-ho. La veritat és que no ho sé, va ser una sort. Doncs bé, el que hauríem d'intentar és que això no sigui una sort, no sigui un atzar de la natura, sinó que estigui programat, que els nens els hi ensenyin la capacitat de sacrifici. Escolta'm, sí, tu no tindràs moto als 16 anys, sí, tu no tindràs calés per anar a la discoteca als 18, ja ho sé, però el premi de tot això, si tu sacrifiques el curt termini, el plaer immediat del curt termini, doncs el premi a la llarga pot acabar sent molt més gran. Si això no ho ensenyem, aleshores estem deixant el futur dels nens en mans de l'atzar. Per què jo vaig estudiar i els meus amics no? No ho sé. Atzars de la vida. La vida no pot, els nostres fills no poden estar en mans de l'atzar. Ha d'estar programat, ha d'estar planificat.
El que passa que pot haver-hi ara mateix, Xavier, sí, altres docents que ens poden dir: estic totalment d'acord amb el que està dient el Xavier, però no puc fer-ho. No puc fer-ho, perquè jo tinc un pla curricular que he de complir, he d'entregar unes notes, he de fer un programa, i ja m'agradaria fer totes aquestes coses, però no puc fer-ho.
Doncs molt malament, molt mals professionals. Ells han d'entendre que tu has de poder fer el mateix pla curricular, has de satisfer el que et demanen, però també has d'entendre quines són les necessitats dels estudiants. Sacrificar el futur dels estudiants amb l'excusa del pla curricular a mi no em val. I a més, fixeu-vos que us he dit i repetit, jo no considero el sistema educatiu com l'escola. He parlat constantment de les famílies. És molt important que els pares i les mares s'adonin d'això i també posin de la seva part. En les últimes dècades em dona la impressió que hem intentat outsource, diguem, l'educació. Escolta'm, no és feina meva. Els pares envien els nens a l'escola i es desentenen. No. L'educació dels nens és responsabilitat dels pares i les mares, de les escoles i dels nens. I, per tant, els pares i les mares que veuen que els seus mestres abandonen la seva responsabilitat última, que no és el currículum, sinó la responsabilitat última és els nens, doncs els pares i les mares han d'intervenir i intentar canviar les coses. De fet, molta de la part d'aquesta de la satisfacció immediata en contra del benefici futur, el sacrifici de la feina que té resultats futurs, tot això és una cosa que s'ensenya a casa. Un exemple d'això tenim aquest cap de setmana: el Rafa Nadal ha guanyat el US Open, no?
Sí.
Tots els experts del tennis diuen que el Rafa Nadal no és un talent especial pel que fa al talent tenístic. El Federer sí que té un talent innat, però en canvi el Rafa Nadal és una capacitat brutal de treballar, de sobreviure, de supervivència en moments terribles. És una cosa que ha après a casa seva. No és, la disciplina de treball que té aquest home és brutal. I molt sovint, els nens han d'entendre que la diferència entre fer-ho bé i fer-ho malament no és el talent innat. No és el talent innat, sinó aquesta capacitat de treball.
La perseverança.
La perseverança. I això, per exemple, ho notem aquí als Estats Units, que hi ha els nens que van a les mateixes escoles, els blancs, els negres, els asiàtics, tots van a les mateixes escoles. I han fet experiments on es dona un problema matemàtic a tots els nens de l'escola i se'ls dona 30 minuts per solucionar-lo. Diguem, els nens no saben que el problema no té solució. No té solució. El test real és veure quant temps tarden a renunciar a solucionar-lo. Doncs resulta que els nens caucàsics, diguem, els anglosaxons, al cap de 10 minuts abandonen, tiren el llapis i se'n van. Quan sona la campana al final de 30 minuts, els descendents de xinesos, i tots són americans que van a la mateixa classe, per tant, sí, tenen la mateixa escola, però els nens de descendència asiàtica, als 30 minuts encara estan lluitant com uns bojos, aviam si ho poden solucionar. La diferència entre uns i els altres no és l'escola, van a la mateixa escola. La diferència és el que prenen a casa. El valor de persistir, que en els nens americans blancs, doncs, escolta'm, si al cap de 10 minuts no funciona, ho abandones i no passa res, els nens asiàtics els ensenyen a perseverar, a intentar treballar com a bojos per solucionar el problema, i això és una cosa que s'aprèn a casa. Per tant, l'educació no és només l'escola, també és el que els nens els ensenyem a casa i el que veuen a casa, perquè tu els pots ensenyar coses als nens, però si el que tu fas quan tu et comportes no lliga amb el que els ensenyes, i els nens ho veuen tot, si tu els ensenyes a perseverar però tu no perseveres, si els nens ensenyes a treballar però tu estàs tot el dia estirat al sofà bevent cervesa, els nens aprenen això.
Xavier, mira que tenia pàgines de guió per parlar de l'educació i m'he quedat just a la tercera, perquè és un tema tan apassionant, polèmic i, a més, ara que parlem de perseverància, que hem de perseverar també a l'hora de parlar-ne, tantes vegades com faci falta, evidentment, per assegurar-nos el futur de tots plegats. En continuarem parlant. Xavier Salamartín, moltíssimes gràcies, professor. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.